Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, aquest divendres. Avui ens llevem amb 0 graus a la Guingueta d'Àneu, 6 a la Terrassa i 8 a la Canonja. És divendres, tot i que no ho sembli, perquè és una mica un dia gairebé de parèntesi entre els dies de Nadal i Sant Esteve i la resta de les festes. Per tant, avui també caldrà estar atents, entre d'altres coses, a les carreteres, perquè de manera segurament no oficial, però sí oficiosa, és la segona tongada de les sortides per les festes de Nadal, molt especialment a partir de les 3 d'aquesta tarda. De fet, es calcula que aquesta tarda vespre són de les hores més complicades per viatjar pel que fa a cua, sobretot en direcció al Pirineu, tot i que els esquiadors estan una miqueta enrabiats perquè no hi ha la neu que hi hauria d'haver. Però vaja, en qualsevol cas, si agafeu el cotxe, prudència a la carretera, perquè insistim que aquests dies de desplaçaments curts doncs són els més complicats. Però en aquest tram final de l'any també és moment de fer balanços i d'analitzar els discursos polítics.
Soc molt conscient de les dificultats a les quals ens enfrontem, però no ens hem de deixar arrossegar ni pels discursos que pretenen dividir-nos ni pels discursos carregats d'odi o pessimisme.
És el president Salvador Illa, en el seu missatge d'aquesta nit passada, molt centrat en el concepte de fraternitat. Avui en parlarem, avui ho analitzarem. Hi ha hagut altres discursos de presidents autonòmics que, diguem-ne, que han triat una altra via.
El objetivo de Sánchez es atrincherarse al precio que sea, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, con los que defienden acciones paralegales y que desprecian nuestra transición, nuestra democracia.
És la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va comparèixer davant dels mitjans amb expressions com aquesta, dient pactes antinatura als pactes de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. Clar, com que era una compareixença davant de periodistes, se li van poder fer preguntes, i se li va preguntar, doncs escolti, que el Partit Popular últimament també ha arribat a acords amb Junts.
Si tienen que pactar a futuro cualquier otra cuestión, gracias a Dios, como no me toca a mí, no me tengo que meter. Pero ya saben lo que opino de los independentistas y de lo que están haciendo con la España de todos. Y me remito a cómo han tratado al rey de todos los españoles durante su discurso de Nochebuena y que alguien me diga si hay derecho a tener que soportar eso.
Ja saben què penso dels independentistes, deia la presidenta madrilenya el mateix dia que un altre membre del Partit Popular, Esther Muñoz, deia això.
Yo creo que es evidente que si Puigdemont le pide a Sánchez que para mantenerse el gobierno se ponga a bailar una jota, pues no le quedarán más narices que bailar una jota.
Tot això amb aquest llenguatge i aquestes expressions, insistim, al mateix temps que el Partit Popular no ha tingut cap problema en sumar els seus vots dels de Junts per aprovar determinades mesures. De fet, només aquesta setmana, no fa un mes, no fa un any, aquesta setmana, el portaveu Miguel Tellado es declarava orgullós, tremendament orgullós, per ser textual, dels acords amb Junts.
Es el Partido Socialista que está tremendamente preocupado de que aquí en el Congreso los diputados seamos capaces de alcanzar acuerdos con Junts que mejoren la calidad de vida de las personas. Nos sentimos tremendamente orgullosos.
Tremendament orgullosos. En fi, avui en parlarem de tot plegat a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Ferran Espada i Laura Aznar. També comentarem que continua la polèmica del dinar del president de la Generalitat Valenciana, el president Carlos Mazón, el dia de la Dana. Li han demanat que presenti factures d'aquest dinar. El Partit Popular ha dit que no poden perquè en aquell dinar Mazón no hi era com a president, sinó que hi era com a líder del Partit Popular. En fi, també comentarem les dades de persones migrants perquè l'ONG Caminando Fronteras ha calculat que pràcticament 10.500 persones han mort aquest any intentant arribar a Espanya, bàsicament a la ruta de les Illes Canàries. Mai com ara havien registrat tantes morts.
Tenemos recursos necesarios, incluso ha habido tragedias donde se tenía la geolocalización de la embarcación y durante horas se ha dejado que la gente se muriera, ¿no? Sabiendo dónde estaban muriéndose. Entonces sí que se pueden mitigar estas situaciones. Hay que proteger primero el derecho a la vida.
És el que explicava a Catalunya Ràdio Elena Maleno, que és especialista en migracions d'aquesta ONG que ha fet aquest recompte, Caminando Fronteras, insistim, gairebé 10.500 persones s'han deixat la vida aquest any intentant arribar a Espanya. A les últimes hores també hem sabut que l'emergència climàtica, que té molt a veure, ens deien Caminando Fronteras, en aquestes migracions, ha suposat que aquest any que deixem enrere o que som a punt de deixar enrere, haguem tingut 6 setmanes més de risc extrem per calor del que és normal. I un parell de coses més, una dels esports...
The rise for a tie, and Everton a level. What a well-taken goal that is. City 1 here at the Etihad.
El Manchester City ahir empatava a 1 amb l'Everton, amb el Boxing Day, els partits que són tradicionals del dia de Sant Esteve a la Premier League. Una vegada més, un partit més, els de Pep Guardiola no poden guanyar i s'augmenta aquesta crisi de resultats al club de Manchester. Dèiem dues coses, una d'esports, l'altra és del món de la cultura. Yo te amo con la...
la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo.
Perquè en les últimes hores s'ha confirmat que el cantant Rafael té un linfoma cerebral, que és un tipus de càncer que afecta el sistema nerviós, que està sent tractat, que rebrà l'alta en els pròxims dies, però ha cancel·lat la seva gira internacional, la gira que tenia previst per Llatinoamèrica. El que no ha cancel·lat és la gira per Espanya, ni tampoc el seu concert al Palau Sant Jordi, que en principi, de moment, es manté com està.
Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.
Benvinguts en aquest divendres 27 de desembre. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Cop d'ull a la matinada, som-hi. Marc Jurado, què tal? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb el govern espanyol que renovarà els permisos de residència als immigrants que vivien o treballaven en els municipis afectats per la Dana. Segons explica El País, el text és menys ambiciós del que s'havia plantejat perquè es va parlar d'una regularització extraordinària, mentre que ara seria una pròrroga del permís de residència.
I a Brussel·les?
Amb més preocupació amb Rússia, després que Finlàndia hagi detingut un vaixell vinculat a Rússia sospitós d'haver malmès un cable submarí d'electricitat i quatre cables més que serveixen per transmetre dades. Són cables que enllacen Finlàndia amb Estònia i Alemanya i s'investiga ara si es tracta d'un intent de sabotatge per part de Moscou.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb problemes amb el xat GPT. Tot i això, l'empresa responsable, OpenAI, assegura que ja estan gairebé resolts. L'eina d'intel·ligència artificial va començar a mostrar problemes ahir a la tarda i OpenAI va admetre que s'estava registrant un gran nombre d'errors. Atribueixen els problemes a un proveïdor extern, sense donar-ne, però, més detalls.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la confirmació que el president Xi Jinping visitarà Rússia el 2025. No hi ha data, però l'agència de notícies estatal russa ho dona per fet i diu ja que s'estan preparant els actes bilaterals.
Avui és divendres 27 de desembre. El dia comença amb cel serè a la majoria de comarques, però també amb boira a Ponent, a la Catalunya Central i a la Vall de l'Ebre. Creiem que avui, a les comarques de Ponent, la boira serà persistent i aquí es mantindran les temperatures baixes. A aquesta hora el fred és moderat, hi ha tan sols algunes gelades en valls del Pirineu i la resta de les temperatures són positives. Avui s'esperen màximes de 7-8 graus als llocs amb boira i 13-16 graus als llocs on el cel quedi més serè. Cap de setmana tranquil, sense canvis, amb sol i boires, i aquest temps es mantindrà així ben bé fins a Cap d'Any.
Gràcies, Eloi. Com cada divendres, avui toca dilema. Avui és l'últim divendres de l'any i el filòsof Oriol Ferrés ens proposa que reflexionem sobre si ens hem de fer o no bons propòsits per l'any nou, en aquest cas el 2025. Com sempre, parlarem a partir d'un quart d'11 amb ell, amb l'Oriol Ferrés, i també amb la Judit Mascó i el Xavi Canalies, i, per descomptat, els que vulgueu dir-hi la vostra. Si voleu anar apuntant, ja sabeu, 93-201-7474, 93-201-7474. Ara, però, són les 6:08. Francesc Soler, Berta Torrades, molt bon dia.
Bon dia.
El president Salvador Illa aprofita el primer discurs nadalenc com a president de la Generalitat per fer una crida a la fraternitat, ara ho dèiem, entre els territoris de l'Estat.
En el seu missatge pronunciat el dia de Sant Esteve, també ha demanat encarar el 2025 amb esperança, optimisme i convicció en les possibilitats de Catalunya.
Més detalls, Martí Ferrero.
Illa ha demanat d'encarar el 2025 amb esperança, optimisme i convicció en les possibilitats de Catalunya. El president ha receptat diàleg entre les forces polítiques.
Fer una Catalunya més cívica, una Catalunya més amable i una Catalunya més pròspera comença per cadascú de nosaltres mateixos, per respectar-nos, per escoltar-nos i per comprendre'ns.
I ha defensat fer compatible l'orgull de la catalanitat amb la col·laboració entre els territoris de l'Estat per no sucumbir als discursos de divisió i d'odi.
Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris. Per això és important que reforcem allò que compartim.
El president català també ha tingut un record solidari amb els afectats pels aiguats al País Valencià. Des de Barcelona, Martí Ferrero, pel matí de Catalunya Ràdio.
Minuts després de l'emissió del missatge del president Illa, ha arribat la primera i, de moment, única reacció. Ha estat a la xarxa X, la que abans es coneixia com a Twitter, ja sabeu.
Sí, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha piulat assegurant que el projecte d'Illa és adormir Catalunya i que no té cap ambició ni lideratge de país. També li retreu que no hagi mencionat el patiment dels exiliats o dels professors de Sant Andreu de la Barca.
L'altra cara de la moneda l'hem tingut a Madrid, ara ho dèiem també. Isabel Díaz Ayuso ha anunciat rebaixes fiscals per als madrilenys, centrades principalment en deduccions a l'habitatge.
Són nou rebaixes d'impostos que, entre d'altres, augmenten les deduccions de l'impost de successions i donacions i busquen captar inversió estrangera a la Comunitat de Madrid. La presidenta madrilenya ho ha dit en el discurs de balanç de l'any del seu govern, en què ha carregat de ple contra Pedro Sánchez, l'ha atacat des de tots els àmbits, l'ideològic i l'econòmic.
Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
La mesura principal és una nova rebaixa de l'impost de successions i donacions per a familiars de tercer grau. S'eleva del 25 al 50% la bonificació per a les operacions entre germans i entre tiets i nebots per consanguinitat. També els propietaris que lloguin pisos buits amb una durada del contracte com a mínim de 3 anys es podran deduir 1.000 euros. Isabel Díaz Ayuso treia pit amb aquests anuncis fiscals.
Y en definitiva hemos trabajado para que en 2025 los madrileños se beneficien de 9 rebajas de impuestos que les van a permitir ahorrar 170 milions d'euros.
Ayuso ha aprofitat el discurs de balanç de l'any per carregar un cop més contra Sánchez, l'acusat d'atacar la Comunitat de Madrid. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentre això passava, el PSOE reivindicava la transferència de competències a Catalunya com el resultat dels seus tractes amb Junts i amb Esquerra.
Mentre que els socialistes insisteixen que cal normalitzar la figura de Carles Puigdemont, el Partit Popular recupera el seu discurs més dur contra el líder de Junts.
Anem a Madrid també, Dani Sáenz de Aja.
El fet que ara es torna a parlar de la cessió de competències en lloc del procés demostra, segons el PSOE, l'encert de normalitzar la figura de Puigdemont. El PP, però, s'hi ha tornat a referir com a pròfug i critica Sánchez per voler reunir-s'hi una setmana després de defensar els seus acords amb Junts. Sentim Esther Muñoz del PP i Emma López del PSOE.
Si Puigdemont le pide a Sánchez que para mantenerse el gobierno se ponga a bailar una jota, pues no le quedarán más narices que bailar una jota. Al final, quien manda en esa relación es Puigdemont.
Dependiendo de si la relación es de Junts con el Partido Socialista o de Junts con el Partido Popular, estamos hablando del anticristo o estamos hablando de algo totalmente normal. Tenemos que retirar esa hipocresía del debate público.
Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i un quart de set. Encara la crònica política, continua la polèmica arran del dinar que va provocar que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, arribés més de 2 hores tard a la reunió operativa sobre la Dana. Ara sembla que va assistir a l'àpat com a líder del Partit Popular i no com a president valencià.
Ja havia transcendit, de fet, que mentre la Dana començava a afectar el País Valencià el 29 d'octubre, Mazón estava dinant amb una periodista per oferir-li la direcció dels mitjans públics valencians. La novetat és que després que els socialistes sol·licitessin una còpia de la factura del dinar, el Departament de la Presidència de la Generalitat Valenciana assegura que no es pot entregar aquest rebut perquè Mazón hi va assistir com a representant del PP i, per tant, l'àpat no es va pagar amb diners públics, sinó que el va pagar la formació popular. Els socialistes valencians acusen Carlos Mazón, d'haver-se instal·lat en la mentida i asseguren que està acorralat.
Escolteu el matí de Catalunya Ràdio en aquest divendres 27 de desembre. Ens acostem a 6:45, falten un parell de minuts. En crònica internacional, els rebels del Iemen, els rebels hutis, asseguren que continuaran les agressions contra Israel mentre duri la guerra de Gaza. Això, tot i els atacs israelians d'ahir que van provocar 4 morts i 10 de ferits, els atacs d'Israel al Iemen. El primer ministre Netanyahu els considera, els hutis del Iemen, un braç més de l'Iran. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
Després de dies d'amenaces, Israel va passar l'ofensiva atacant l'aeroport de la capital del Iemen, Sanaa, a més de 2 centrals elèctriques i el port del Hodeida. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, avisa que no s'aturaran.
Tenim la determinació d'eliminar aquesta branca de l'eix del mal de l'Iran. Continuarem fins que tota la feina estigui feta.
Els hutis, que governen de facto al Iemen, asseguren que continuaran atacant Israel si no atura la guerra de Gaza. Amb Hezbollah fora de joc, Síria en reconstrucció i els xiites iraquians aturats, els hutis s'han erigit en la principal amenaça pro-iraniana contra Israel. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això mentre a Gaza, Israel continua bombardejant punts de la franja, uns bombardejos en els quals han mort 40 de persones. 5 serien periodistes que anaven a un vehicle literalment a les portes d'un hospital.
Els periodistes treballaven per la cadena de televisió local al Quds Today, vinculada a Hamas. Un míssil disparat per un avió israelià ha tocat directament el vehicle dels periodistes aparcat davant d'un hospital del campament de Nuseirat. L'exèrcit israelià ha justificat aquest atac i assegura que en el vehicle hi havia una cèl·lula de la jihad islàmica.
D'altra banda, segons l'Agència de Notícies Palestina, els caces israelians han bombardejat una casa situada al barri residencial de Zeitun, que està a l'oest de la ciutat de Gaza. Aquí, desenes de civils, diuen, han quedat ferits.
L'executiu israelià ha justificat l'acció dient que una de les residències civils s'utilitzava per preparar atemptats. Sentim un dels civils palestins afectats.
Estàvem asseguts dins de les tendes quan ens han caigut els coets a sobre. He dit coets, no bombes. No sé si entén el que vull dir. Què hem fet per mereixer aquest destí? Només érem civils desarmats dins de les tendes. Això és un genocidi de debò.
Això pel que fa a la situació a la Franja de Gaza, però mentrestant, a Síria, les noves autoritats del país han detingut un general del règim de Bashar al-Assad. A més, han arrestat també una vintena de membres de la seva guàrdia.
És el resultat d'una operació militar a la província costanera de Tartus per acabar amb la resistència de milicians lleials a al-Assad. El nou govern acusa el general detingut Mohammad Khan Johassan d'haver promogut desenes de penes de mort en judicis sumaríssims. En la detenció haurien mort diversos milicians i membres de les actuals forces de seguretat islamistes.
Doncs arran del panorama i de l'elevat nivell de violència al carrer, la nova autoritat del país, liderada pels islamistes de l'HTS, manté el foc de queda als territoris on hi ha més fidels al règim anterior.
Una vintena de persones haurien mort en uns enfrontaments armats que van començar amb la difusió d'un vídeo on es veia la profanació d'una tomba sagrada per part de milicians del nou règim.
Però si alguna cosa s'està parlant del panorama internacional és d'aquest míssil antiaeri rus que hauria provocat la catàstrofe de l'avió que es va estavellar al Kazakhstan. Això va passar el dia de Nadal, amb 38 persones mortes. El govern de l'Azerbaidjan, d'on és la companyia, també s'afegeix a la teoria que Rússia va abatre l'aparell en principi per error.
Sí, assegurant que les autoritats no haurien permès l'aterratge d'emergència de l'avió en aeroports russos i per això van desviar l'aparell cap al Kazakhstan, travessant el mar Caspi lluny del seu recorregut habitual. Des del Kremlin nega però haver abatut per error aquest aparell i demanen esperar els resultats de la investigació.
Seria incorrecte arribar a qualsevol mena d'hipòtesi abans de les conclusions de la investigació. Per descomptat, això no podem fer-ho i ningú ho hauria de fer. Hem d'esperar fins que s'acabi aquesta investigació.
A banda del míssil rus, s'han apuntat tres altres possibilitats, com el xoc de l'avió amb un estoc d'ocells o bé l'explosió d'un baló d'oxigen a bord de l'aparell.
I centenars de milers de persones continuen sense llum ni calefacció en diverses ciutats d'Ucraïna, com Kiev, per exemple. Són conseqüència dels últims atacs russos d'aquest Nadal contra plantes energètiques.
Reparar o substituir les instal·lacions malmeses trigarà temps i mentre s'estan fent talls de llum programats a gran part del país per garantir un servei mínim a les poblacions afectades. Aquests talls duraran almenys una setmana. Només Kharkiv, la segona ciutat d'Ucraïna, es va quedar sense calefacció central el dia de Nadal més de 500.000 d'habitatges, tot i que 400.000 ja l'han recuperada, segons les autoritats. Mentrestant, l'exèrcit ucraïnès va atacar una instal·lació militar russa a la regió de Rostov, que subministrava combustible per als míssils balístics que es llancen contra Ucraïna.
I les dades més destacades de les últimes hores. Gairebé 10.500 persones han mort aquest any intentant arribar a l'estat espanyol. Són més de 30 morts cada dia. L'ONG Caminando Fronteras ha fet aquest recompte i assegura que la ruta migratòria de les Canàries és ja la més letal del món.
Aquesta organització no governamental va començar a comptabilitzar aquestes morts l'any 2016 i mai n'havia registrat tantes com aquest 2024, que suposen un 58% més que l'any passat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elena Maleno, que és especialista en migracions de Caminando Fronteras.
Las rutas migratorias cada vez son más peligrosas, ¿no? Se empuja a la gente hacia zonas más terribles y luego los perfiles de las personas que están saliendo de los territorios son personas expulsadas, muchas de ellas por el cambio climático. Eso lo estamos viendo claramente en la gente que está saliendo desde Mauritania, de la zona del Sahel, en zonas donde ya no se puede cultivar, donde el extractivismo y el cambio climático está haciendo estragos.
Maleno denuncia que moltes d'aquestes víctimes s'haurien pogut evitar perquè hi ha casos en què els governs han omès el deure de socors. Una de les vies d'accés a Europa des de l'Àfrica és a través de les Illes Canàries, tot i que les dades constaten que és molt perillosa. Només en dos dies, Nadal i Sant Esteve han arribat a les costes de l'arxipèlag més de 700 migrants.
Passen 3 minuts d'un quart de 7 al matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Judit Perpinyà, Cristian Roldán i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
I ho comentàvem ara, quan repassàvem la matinada. El popular servei d'intel·ligència artificial ChatGPT ha experimentat una caiguda a escala mundial que ha afectat milions d'usuaris durant ben bé un parell d'hores. L'empresa, OpenAI, ja ha informat a través del seu compte a la xarxa social X que ha resolt el problema pràcticament del tot i que treballa, diu, per restablir completament la normalitat.
ChatGPT va deixar de respondre les preguntes als usuaris cap a les 8 del vespre d'ahir. La seva intel·ligència artificial només deia que alguna cosa no funcionava i remetia als usuaris al centre d'ajuda d'OpenAI, l'empresa matriu. Poc després, la companyia de Sam Altman ha penjat un missatge a la xarxa social X explicant que el seu xat d'intel·ligència artificial havia deixat de funcionar durant un parell d'hores sense concretar els motius ni l'origen del problema. En una segona piulada afirmava que ja havia resolt pràcticament els problemes i que el servei tornava a estar operatiu. ChatGPT és l'eina d'intel·ligència artificial més utilitzada arreu del món, amb prop de 300 milions d'usuaris setmanals. Es tracta d'un bot o robot de conversa que respon a les consultes dels usuaris i fa tasques senzilles a part d'un diàleg natural.
Som a 27 de desembre, ja ho dèiem, que som uns dies una miqueta estranys, però són dies també de fer balanç turístic del país d'aquests dies. L'Alt Pirineu i l'Aran, per exemple, es preparen per fregar el ple d'ocupació durant els pròxims dies, molt especialment per Cap d'Any.
Preveuen arribar als 180.000 forfets venuts durant les festes. A la demarcació de Lleida, l'ocupació es preveu que arribi al 70%.
Anem, doncs, a Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia. El pic s'espera que arribi entre este cap de setmana i el proper, coincidint amb la setmana de Cap d'Any. Els càmpings fregaran el ple i els hotels calculen arribar al 95% d'ocupació a l'Alt Pirineu i l'Aran. En conjunt, a la demarcació de Lleida es preveu arribar al 70% d'ocupació i des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida en fan una bona valoració. Júlia Alegre n'és el president.
Una bona finalització d'any amb bones ocupacions, fet que ens permet també obrir de cara a l'any 2025 amb optimisme.
El sector del turisme rural també preveu bones xifres, fins a un 75% d'ocupació entre la plana de Lleida i el Pirineu. Pel que fa a les pistes d'esquí, durant tot el període nadalenc es preveu vendre uns 180.000 forfets. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, al Pirineu de Girona també parlen d'una ocupació plena per Cap d'Any. Girona, Fèlix Martín.
L'augment de visitants després de Nadal i Sant Esteve ja es fa evident a comarques com la Cerdanya. Núria Vidal és la presidenta dels hotelers de la comarca.
Sembla broma de després dels canalons. Entre el 26 a la tarda i el 27 apareix tothom per aquí, comença a pujar, i després estan en funció de torns de vacances i tal, però fins a l'1 segur. Depèn de com cau el 2, el 3, i després el que fa és passar Reis a casa. Reis torna a ser una data molt familiar en què reuneix tothom entorn dels petitons de la casa.
Aquesta primera setmana de Nadal, l'ocupació ha rondat el 70% a la Cerdanya i serà del 100% per Cap d'Any. El Ripollès rondarà el 85%. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Si continuem aquest repàs, hem de parlar, evidentment, de la ciutat de Barcelona, amb molts turistes estrangers i uns allotjaments turístics que tenen uns bons nivells d'ocupació, Pilar García.
Els hotels es fregarà la plena ocupació de cara a Cap d'Any. Manel Casals és el director del Gremi d'Hotels de Barcelona.
I, òbviament, es veuran afectats positivament el cap de setmana anterior, fins al dia 1.
Els 10.000 apartaments turístics de la ciutat acullen sobretot famílies que s'hi estan uns 3 dies de mitjana. Marianne Muro és la directora de l'associació Apertur.
Molts americans, francesos, alemanys i també del Regne Unit. Són famílies amb fills, consumeixen comerç de proximitat, cultura...
Els apartaments tenen una ocupació de fins al 85%, semblant al Nadal passat. Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a la demarcació de Tarragona, doncs tot gira una mica al voltant de PortAventura. Clara Chavarría Domingo.
Durant aquests mesos d'hivern, en plena temporada baixa a la demarcació, només hi ha un 20% dels establiments oberts i s'hi preveu una ocupació fluctuant entre un 60% i un 70%, que ve donada per l'atractiu de PortAventura. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
És evident que en aquesta època a la Costa d'Or i Terres de l'Ebre no som líders d'ocupació, per entendre'ns, però sí que l'atracció de PortAventura és molt important perquè el nostre client sempre és un client familiar i això comporta una bona atracció. I també tot el que és el turisme rural.
Pel que fa als allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre, preveuen que s'ompliran sobretot durant la nit de Cap d'Any i la resta de dies l'ocupació es preveu molt minsa. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
En 5 anys, la Covid ha provocat més de 7 milions de morts en més de 230 països. Són dades que publica l'Organització Mundial de la Salut amb motiu del 5è aniversari del primer cas del coronavirus, la Covid, que es va detectar a tot el món.
L'informe destaca que la immunització de la població va ser clau per capgirar la situació, ja que la majoria de les morts van ser durant els 3 primers anys, el 2020, el 2021 i el 2022. De fet, l'estiu del 2021, per cada 1.000 ingressos a l'UCI, 245 eren per Covid. La taxa va anar disminuint progressivament fins a arribar als 69 casos per cada 1.000 a finals del 2023. Aquest 2024 hi ha hagut un repunt i es manté al voltant del centenar de casos per cada 1.000 ingressats. L'OMS alerta que el virus no ha desaparegut i que continua circulant sense estacionalitat i que en alguns casos deriva en infeccions agudes i greus.
I diversos països de l'Àsia han recordat recordat les víctimes del tsunami més tràgic de la història. Fa 20 anys ja. Va costar la vida a més de 220.000 persones.
Un sisme de magnitud 9,1 davant l'illa Indonèsia de Sumatra va generar onades de fins a 30 metres d'alçada que van arribar als 800 km per hora. Un onatge que va causar estralls en 13 països de l'oceà Índic, com ara Sri Lanka, Indonèsia o Tailàndia, i que fins i tot va provocar víctimes a Somàlia, a l'Àfrica Oriental, a l'altre extrem de l'Índic. Amb motiu del 20è aniversari d'aquesta catàstrofe, s'han fet cerimònies en platges de tot el continent asiàtic, on s'han aplegat persones de diferents religions, com explica aquest capellà indonesi.
Cada 25 de desembre, dia de Nadal, celebrem una missa per la salvació eterna de totes les víctimes del tsunami, especialment dels catòlics que van morir durant la tragèdia. Preguem aquí a l'església, però visitem també la fossa comuna, on van ser enterrades persones de totes les religions. I totes les confessions venen i preguem junts.
La falta d'un sistema internacional coordinat d'alertes va greujar els efectes del tsunami de fa 20 anys. Arran de la catàstrofe, s'han creat 1.400 estacions d'alerta al món que permeten en pocs minuts avisar d'una emergència.
I una cosa més, la xarxa social X s'enfronta a una multa que podria superar els 300 milions d'euros.
La Comissió del Mercat de Valors ha obert un expedient a la companyia d'Elon Musk per permetre els anuncis d'una plataforma de criptomonedes que no té permís per operar a l'estat espanyol i que feia servir imatges de famosos de manera fraudulenta. Es tracta de Quantum Mai, una plataforma que el president de la Comissió del Mercat de Valors va arribar a qualificar de xiringuito financer. L'organisme ja havia alertat X sobre la possibilitat de frau de la companyia i sobre l'ús indegut de les imatges dels famosos i per això s'ha considerat una infracció molt greu. Aquest tipus d'infraccions poden suposar sancions de fins al 10% del volum de negoci anual de l'entitat infractora, un volum que, en el cas d'X, és de 3.400 milions d'euros.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Albert Montilla, bon dia.
Molt bon dia, Freddy.
La primera.
Mira, que bonica és Barcelona, entre llumetes, experts i furgones, fins i tot els...
La millor manera de refer-nos del dia de Sant Esteve és amb una bona dosi de música en directe i, per exemple, avui i demà els Mishima surten de gira amb els seus tradicionals concerts de Nadal. Aquesta nit els trobareu al Teatre Lloseta de Mallorca i demà, 28 de desembre, a la Mirona de Sal.
La segona.
Soltad a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladrad, me acelerad el carro.
Els Art de Bogotà acaben molt bé el 2024. La banda de Cartagena acomiada l'any amb dos concerts al Sant Jordi Club, el primer aquesta nit i el segon demà, dia dels Sants Innocents.
I la tercera.
I avui també concerts dels Gypsy Kings, la banda de pop i flamenc que va sorprendre Espanya fa gairebé 50 anys. Actua avui al Palau de la Música amb totes les entrades venudes. No queda ni un seient, ni tan sols aquell que va darrere la columna.
Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar.
Vinga, anem als esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Barça confia obtenir avui la suspensió cautelar per Dani Olmo.
Avui s'ha de pronunciar el jutjat mercantil 10 de Barcelona sobre la demanda del Barça, que demana que Dani Olmo i Pau Víctor puguin continuar inscrits a la Lliga apel·lant el dret al treball. Una cautelar que ja va obtenir en el seu moment per Gavi i que va donar, curiosament, el mateix jutge que està assignat en aquesta vista. La Lliga exigeix al Barça més ingressos per ajustar-se al fair play financer.
I el City de Guardiola, mentrestant, no troba la manera de guanyar.
Continua la mala ratxa de resultats. Ara nou empat del City davant l'Everton amb Haaland, que va fallar un penal amb el marcador empatat. Pep Guardiola.
We were very patient. Crec que hem tingut paciència, a excepció de les últimes dues o tres accions del partit. Això sí, ara estem en un moment de la temporada en què tot ens requereix molt més de temps per fer-ho funcionar. Aquesta temporada, o més ben dit, aquest últim mes i mig, no som capaços d'aconseguir-ho. We are not able to do it.
El City només ha guanyat un partit dels últims 13 i es troba a 14 punts de Liverpool, que es manté líder amb la victòria 3-1 davant el Leicester a la tradicional jornada del Boxing Day. Avui comença la segona volta de l'Eurolliga de bàsquet amb el Barça Estrella Roja, 8:45, que transmetem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Els blaugranes són desens a 3 victòries del líder a la Lliga Joventut Lleida a partit de les 7. Avui també es fa la gala dels Globe Soccer a Dubai amb la presència de Lamine Yamal, nominat com a millor jugador emergent. Javier Tebas, actual president de la Lliga, s'estrena com a nou vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, després de la primera reunió de la directiva que presideix Rafael Louzán. Dos morts a la regata de vela Sydney Hobart en dos accidents a causa del mal temps i victòria dels Nets de Jordi Fernández 105-111 a la pista dels Bucs.
I sapiguem que no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui m'ha costat dormir perquè pensava en la gent amb poques habilitats socials que pel que sigui, doncs, els hi costa, no? O no gaudeixen d'estar amb altra gent de manera relaxada. I pensava, perquè no són dates fàcils, les nadalenques, per la gent que prefereix estar sola. Són festes carregades de tradicions, les tradicions són socials, i això implica per molta gent haver de sortir de la zona de confort i haver de relacionar-se d'una manera superficial amb persones de cercles molt perifèrics, ja sigui amb companys de feina, al sopar d'empresa, al dinar de Nadal, amb cosins llunyans o a les festes de cap d'any. Segur que coneixeu algú a qui li costen aquestes coses i jo avui volia tenir un record per ells i dir-los que a tots que molts ànims, que ja queda poc i que ho esteu fent molt bé.
Gràcies, Joel. 7:15. Moment de fer un cop d'ull als titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Berta Torrades. Salvador Illa defensa el diàleg entre partits en el seu missatge de Sant Esteve.
El president de la Generalitat demana combinar l'orgull de la catalanitat amb la fraternitat entre els territoris de l'Estat per no sucumbir, diu, als discursos de la divisió i l'odi.
Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris, fraternitat en el nostre dia a dia. Per això és important que reforcem allò que compartim. Per això és important que visquem la nostra diversitat com una riquesa.
A Madrid, mentrestant, Isabel Díaz Ayuso anuncia rebaixes fiscals per als madrilenys, centrades principalment en deduccions a l'habitatge.
En el discurs de balanç de l'any, la presidenta madrilenya ha atacat els pactes de Pedro Sánchez amb nacionalistes bascos i catalans.
Aunque tenga que hacer esos pactos antinatura, con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, con los que defienden naciones paralegales y que desprecian nuestra transición, nuestra democracia.
Ja ara resulta que el president Carlos Mazón va dinar amb una periodista el Dia de la Dana en qualitat de president del PP valencià.
És la resposta de la Generalitat Valenciana per no entregar una còpia de la factura del dinar com li ha demanat el Partit Socialista del País Valencià.
I pren força la hipòtesi que un míssil rus hauria provocat la caiguda de l'avió que es va estavellar al Kazakhstan el dia de Nadal i que va deixar 38 persones mortes.
Des del Kremlin neguen haver abatut per error aquest aparell i demanen esperar els resultats de la investigació.
Seria incorrecte arribar a qualsevol mena d'hipòtesi abans de les conclusions de la investigació. Per descomptat, això no podem fer-ho i ningú ho hauria de fer. Hem d'esperar fins que s'acabi aquesta investigació.
30 persones moren al dia intentant entrar de manera irregular per mar a les Canàries. Així ho diu l'ONG Caminando Fronteras.
S'han comptabilitzat 10.500 víctimes durant aquest any per totes les rutes marítimes d'accés a l'Estat, la xifra més alta des que va començar aquest recompte l'any 2016.
I més dades. En 5 anys, la Covid ha provocat més de 7 milions de morts en 234 països.
Són dades que publica l'Organització Mundial de la Salut amb motiu del 5è aniversari del primer cas de la Covid-19 que es va detectar al món.
I el servei d'intel·ligència artificial, el ChatGPT, ha patit una caiguda mundial que ha afectat milions d'usuaris durant ben bé dues hores.
L'empresa OpenAI ha informat a través del seu compte X que ja ha solucionat pràcticament el problema i que treballa per restablir completament la normalitat.
I l'Euríbor, que és l'índex de referència de les hipoteques, és a punt de tancar l'any al 2,4%.
I serà la caiguda anual en un any més gran des del 2012. De cara a l'any que ve, l'economista Josep Soler creu que veurem més baixades de l'Euríbor, tot i que seran més moderades.
Si com s'espera mantenim una Europa de caiguda, potser ens convé optar per hipoteques variables que tendiran a baratir-se amb el pas dels anys. Però tot dependrà de si Europa reacciona o continua en la seva lenta decadència.
I tot això mentre baixa un 16% el nombre de capellans.
Des del Seminari de Barcelona admeten que calen religiosos altres continents i que és important fomentar vocacions entre la població nouvinguda. Salvador Bacardit n'és el director.
Doncs durant molts anys hem anat nosaltres a evangelitzar, que es deia com a missioners, aquests nous continents, aquests nous països del que en diem el Tercer Món, països de missió, i ara Europa, i casa nostra, és terra, és país de missió.
I avui obre les portes al Festival de la Infància, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, un autèntic clàssic de Nadal que, com sempre, s'allargarà fins al 31 de desembre.
Més de 20.000 metres quadrats, on s'ofereixen una seixantena d'activitats per infants de 0 a 12 anys. Sentim Núria Basi, que és la presidenta del Saló.
Hi haurà, per exemple, circuits d'aventura, esport, tallers de cuina, manualitats, jocs de construcció, pintura, espectacles de música, teatre i màgia o inflables gegants.
I repassem també què diuen les portades dels diaris amb l'Albert Montilla. Albert, bon dia de nou.
Bon dia.
Els diaris catalans destaquen el primer discurs de Nadal del president Salvador Illa.
I tant l'Ara com La Vanguardia o El Periódico publiquen avui el mateix titular. Tots tres destaquen l'expressió fraternitat territorial que Illa va dir durant el seu discurs de Sant Esteve. A banda, ressò de l'informe cerebral que pateix el cantant Rafael, ho veiem també a tots els diaris, l'Ara titula més de 10.400 morts al 2024 a l'intentar creuar el Mediterrani. La Vanguardia destaca que l'economia espanyola es torna cada vegada més dependent del turisme. I el periòdico escriu memòria d'una tragèdia i destaca que Àsia commemora el 20è aniversari del tsunami més mortífer de la història, que el 2004 va matar 220.000 persones. Més temes, diaris com El País destaquen que Ucraïna assegura que l'avió del Kazakhstan va caure per un atac rus, El Mundo ho dona per fet i titula que Rússia va abatre l'avió, l'ABC explica que el 60% dels nous contractes indefinits són precaris perquè la tendència que s'ha imposat és la de contractar treballadors fixos discontinus i a temps parcial, molt per sobre del a temps complet. I La Razón acaba amb La Razón que titula la fugida d'empreses a Catalunya continua després del procés. En total suma 39 trimestres seguits com la regió que més firmes perd.
I pel que fa al temps, quin temps tindrem avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui esperem un temps anticiclònic amb sol, però també amb boires que seran persistents a les comarques de Ponent, però que s'aixecaran a la Catalunya central i a l'Ebre. El cap de setmana es mantindrà l'estabilitat atmosfèrica.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Judit. Forma part del programa pilot d'acolliment familiar especialitzat, impulsat per la Generalitat i coordinat per la Fundació Resilis. Es tracta d'un acolliment que preveu una professionalització per part de les famílies que deixen les seves feines per dedicar-se exclusivament a l'acollida, a canvi d'una aportació econòmica en concepte de sou i de despeses associades al menor. Fa unes setmanes, la Generalitat va comunicar a les famílies que l'aportació es reduiria a la meitat.
I el fet d'haver d'estar tan pendent de si podràs arribar o no al final de mes fa que tu no puguis donar l'atenció i ajudar emocionalment o psicològicament a la criatura.
Després de setmanes de converses, les famílies han aconseguit que l'aportació econòmica quedi pràcticament intacta, després que Resilis assumeixi part dels diners que fins ara aportava al Departament de Drets Socials.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Convidem l'actriu Paula Amàlia, que repassa la seva vida i ens confessa que si es reencarnés en un animal seria...
A veure, espera'm.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Moment de repassar com tenim els mercats. Després del tancament per festiu, avui la borsa espanyola obrirà els 11.400 punts. Als Estats Units, els principals indicadors han tancat pràcticament plans i, en canvi, si ens fixem en les borses que estan obertes a aquesta hora, veiem com les asiàtiques obren en verd. La del Japó puja gairebé un 2%. Les accions de Nissan i Honda disparen des que es va confirmar la fusió entre les dues automobilístiques. En les últimes quatre sessions, Honda suma un 22% a la borsa i Nissan s'anota un 24%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya arrenca el 2025 amb la Pastoral de Beethoven i la Sinfonia número 99 de Haydn. Els joves músics compartiran faristol amb el grup de referència Band d'Art el 4 de gener a l'Auditori de Salou i el 5 de gener a l'Auditori de Barcelona amb el concertino i director Gordon Nikolic. Més informació a jonc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
I
ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes?
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit.
Mica de llibret arrebossat. Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent.
El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit. Va, home, va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí.
És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de playoff.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça Estrella Roja.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 6:45 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Baixa un 16% el nombre de capellans en actiu a Catalunya els últims 6 anys, segons dades de la Conferència Episcopal Tarraconense. Des del Seminari de Barcelona admeten que calen religiosos d'altres continents i que és important fomentar vocacions entre la població nouvinguda.
El seu director, Salvador Bacardit, ho ha dit així en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Doncs durant molts anys hem anat nosaltres a evangelitzar, que es deia com a missioners, aquests nous continents, aquests nous països del que en diem el Tercer Món, països de missió, i ara Europa, i casa nostra, és... Terra és país de missió.
La davallada del nombre de capellans autòctons s'explica en part perquè s'ha refredat la religiositat i les tradicions catòliques s'han anat perdent, excepte algunes manifestacions més culturals, com ara el Nadal o la Setmana Santa.
L'Euríbor, l'índex de referència de les hipoteques, està a punt de tancar l'any al 2,4%. Serà la caiguda més gran en un any des del 2012.
L'economia de la zona euro creix massa lentament i per això el Banc Central Europeu ha optat per abaixar el preu dels diners i donar un respir a milers d'hipotecats. De cara a l'any que ve, l'economista Josep Soler creu que veurem més baixades de l'Euríbor, tot i que seran més moderades.
Si com s'espera mantenim una Europa de caiguda, potser ens convé optar per hipoteques variables que tendiran a abaratir-se amb el pas dels anys. Però tot dependrà de si Europa reacciona o continua en la seva lenta decadència.
Els experts recorden que estem en els últims dies per canviar una hipoteca variable a fixa o mixta de forma gratuïta. Es tracta d'una mesura que s'acaba el 31 de desembre i que el govern espanyol va pactar amb la banca per pal·liar l'efecte de l'encariment d'hipoteques. Segons els experts, en alguns casos, fer el canvi abans que s'acabi l'any pot suposar un estalvi d'entre 1.000 i 2.500 euros.
Desconvocant la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries al Baix Penedès, han estat 75 dies d'aturada que ha afectat Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i l'Arbós. En aquest municipi ha calgut decretar dues vegades l'emergència sanitària per netejar l'àrea designada per deixar les escombraries mentre no hi havia servei de recollida.
El sindicat CGT ha informat que la plantilla de l'empresa de serveis Prezero ha ratificat el preacord entre la direcció i els representants dels treballadors. Entre d'altres mesures, inclou un increment salarial de 600 euros directes el 2025 o una actualització salarial del 2,5% en els pròxims 5 anys. L'Ajuntament de l'Arbós ha encarregat un informe per determinar si l'empresa ha incomplert el contracte de recollida de residus i poder reclamar, si fos el cas, una compensació econòmica.
Adif Alta Velocitat ha licitat per 9 milions i mig d'euros les obres de millora de les estructures dels passos superiors del tram Vandellós-Tarragona en la connexió del corredor mediterrani amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-França.
En un comunicat, aquest organisme informa que les obres s'executaran en 3 fases en un total de 12 passos superiors per millorar la qualitat de l'explotació ferroviària i reduir la probabilitat d'incidències. Entre altres actuacions, es protegiran els alçats de les piles amb murs de formigó armat o s'instal·laran materials de mitigació. Aquesta actuació compta amb el finançament de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
I ara Cultura, avui obre les portes al Festival de la Infància, al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona, un clàssic de Nadal que s'allargarà fins al 31 de desembre.
Més de 20.000 metres quadrats on s'ofereixen una seixantena d'activitats per infants de 0 a 12 anys. Sentim Núria Basi, la presidenta del Saló.
Hi haurà, per exemple, circuits d'aventura, esport, tallers de cuina, manualitats, jocs de construcció, pintura, espectacles de música, teatre i màgia o inflables gegants.
En aquesta edició hi ha algunes novetats.
Estrenem l'espai Joguineria Solidària, que posarà a disposició dels assistents joguines que després del tancament del certamen seran donades a infants en situació de vulnerabilitat. Una altra novetat serà les 24 hores de Montmeló, una emocionant competició de cotxes teledirigits en una recreació a escala del circuit de Barcelona-Catalunya.
I també hi ha un nou espai de gastronomia on es faran tallers de cuina saludable per als més petits.
Prop de 400 nens fan cagar el tió més llarg del món al Cuber, l'Alcamp, coincident amb la Diada de Sant Esteve.
La iniciativa no només està oberta a residents, sinó que també aplega famílies de localitats veïnes. Els nens no tenien clar quin havia de ser el gruix del bastó.
Jo he vingut amb un pal així com de bambú que me'l vaig trobar un dia i ara el porto a tot arreu.
És bastant mitjà, però bastant gruixut.
El tió fa 53 metres de llargada, ocupa la plaça Nova de punta a punta.
I a les Borges Blanques estrenen aquest any Nadal en companyia, una iniciativa pensada perquè persones del municipi que viuen soles puguin compartir un àpat durant aquestes festes en un restaurant acompanyades de voluntaris.
El dinar es farà aquest migdia i s'hi han sumat dos establiments de la capital de les Garrigues.
Lleida, Estela Bussoms.
Els restaurants han preparat un menú ajustat a 18 euros que pagarà l'Ajuntament en el cas de les persones vulnerables. La iniciativa, però, està pensada per trencar l'aïllament de veïns i veïnes amb diferents perfils i fora d'un equipament municipal, com explica la regidora d'Acció Social, Ivet Macià.
Anem a trencar aquesta estigmatització que tu puguis anar a dinar tranquil·lament i a compartir una estona amb una persona del poble que després pot ser a partir d'aquí i quedaràs un altre dia per fer un cafè.
I el Sergi és el propietari d'un dels restaurants de les Borges que s'ha sumat a la campanya Nadal en companyia.
Muntarem una taula llarga perquè tots puguin estar junts i celebrar el Nadal entre tots.
Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
Són 3:15 del matí.
Jo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Rafael cancela els primers concerts programats pel 2025 als Estats Units i a l'Amèrica Llatina després que hagi transcendit que té un limfoma cerebral. El cantant andalús està ingressat a l'Hospital Madrileny 12 d'octubre, on està rebent un tractament específic.
En concret, Rafael presenta un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre que, segons l'hospital, justifica els símptomes que el van obligar a abandonar el programa La Revuelta la setmana passada. L'oficina personal del cantant espera que Rafael pugui reprendre la seva agenda aviat. Ho ha dit en un comunicat en què, en nom de l'artista, demana disculpes als fans per les molèsties ocasionades i els agraeix el suport rebut. També ha anunciat que les empreses promotores de cada concert es posaran en contacte amb els compradors per gestionar la devolució dels diners de les entrades. De moment, la gira per l'estat espanyol no s'havia vist afectada i es manté el concert al Palau Sant Jordi per al desembre del 2025.
I un parell de punts més de cultura. Torredembarra, el Tarragonès, acull l'exposició Plenituds Artístiques 2.
Aquesta exposició es mostren obres creades conjuntament per les persones amb paràlisi cerebral i els professionals de la Fundació La Muntanyeta. Es pot veure a la Biblioteca Mestre Antònia fins al dia 31 de gener.
I a Viella, la Vall d'Aran, avui concert d'orgue.
Amb el concert de clausura del 26è Festival d'Orgues de Ponent, amb Carlos Patterson a les tecles i la soprano Belén Roig. Serà a les 8 de la tarda a l'Església Parroquial de Viella.
A la premsa esportiva amb Robert Prat.
El Mundo Deportivo posa notes. Flick treu un 7,95 en una enquesta a 300 socis del Barça. Un 66% d'aquests socis blaugranes li posen un notable a l'equip i un 68% considera que el Barça ha d'aspirar als dos títols Lliga i Champions i no prioritzar-ne un més que l'altre. La Porta treu un suspens en l'àrea social i un aprovat alt en la parcel·la esportiva. L'Esport diu que el Barça està molt a prop de tancar el fitxatge del central de Leverkusen, Jonathan Tah, de cara a la pròxima temporada. Joan Baells assegura que Guardiola està exhaust després que els seus futbolistes ho han guanyat absolutament tot a Anglaterra i que li està passant el mateix que li va passar al Barça. El periòdico parla de la crisi del City, no s'atura, un mal son per la Vanguardia, amb un City fluix en defensa, previsible en atac i amb un Haaland desconnectat. El Marca li dedica tota la portada en exclusiva. el City no aixeca cap. I l'Ara explica el nou descens als inferns de Samuel Umtiti. L'ex del Barça fa gairebé un any que no pot jugar amb el Lille francès pels seus problemes al genoll. L'As diu que De Jong sondeja ara anar a jugar a l'Aràbia Saudita.
Ara el comentari esportiu amb Bernat Soler.
Ahir, dia de Sant Esteve, mentre Catalunya menjàvem canelons i acabàvem de rematar la marató d'àpats familiars, a Anglaterra jugaven a futbol. L'anomenat Boxing Day és una tradició tan anglesa com el té de les 5. El 26 de desembre es juga una jornada sencera de Premier amb els estadis plens. Fa un temps que a casa nostra hi ha la temptació de mirar-se amb enveja això del Boxing Day. Per alguns, anar al futbol en família durant les festes de Nadal seria un somni. Però hi ha coses que estan bé allà on estan. I aquí, per Nadal, fa temps que ens hem acostumat a descansar de futbol, que, per cert, n'hi ha tota la resta de l'any. Per empatxar-nos, ja tenim els canelons.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Bon dia, Eloi Cordomí. Encara tenim boira a aquesta hora?
Sí, n'hi ha i n'hi haurà pràcticament tot el dia a les comarques de Ponent. Avui les boires les tenim situades aquí a les comarques de Ponent, també a la Catalunya Central i en alguns llocs de la Vall de l'Ebre. Aquestes dues últimes sí que creiem que s'aixecaran i el cel quedarà serè. Tot plegat amb unes temperatures bastant irregulars a aquesta hora. En general són bastant suaus, excepte les comarques de Girona i en alguns punts de les valls del Pirineu i del Prepirineu. Per exemple, els valors més baixos ara mateix arriben fins a 3 graus sota 0 a Sort, 5 graus negatius a Martinet, a la Cerdanya, 0 graus a Solsona o 1 grau sota 0 també a Sant Pere Pescador, 0 graus, a Santa Coloma de Farners com a valors més baixos. Avui al migdia, als llocs on no hi hagi boira, s'arribarà entre 13 i 16 graus i aquest tipus de temps es mantindrà aquest cap de setmana i també ben bé fins a cap d'any.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
En temps de tertúlia, a partir de les 9, analitzarem les últimes informacions sobre el dinar del president valencià Carlos Mazón el dia que l'Horta Sud s'inundava per la Dana.
La necessitat de no solamente dar la mejor respuesta, la más rápida, la más efectiva.
La llei donarà més poder instructor al fiscal. En parlem amb el magistrat Ignacio González Vega.
I a les 11, taula cultural amb Mariola Cubells, Bernat de Déu, Llucia Ramis, Marc Garriga, Anna Guitart i Artur Ramon.
Nou any, nous propòsits o no? A les 10, el dilema d'Oriol Ferrés, Judit Mascó i Xavi Canalies.
Has aconseguit el que et vas proposar el 2023?
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Mostrar actituds i missatges reprobables per treure'n algun benefici no es penalitza.
Sinó que ven que este sistema de hacerse malo funciona porque es más cool ser malo que bueno.
Per explicar aquest fenomen, l'humorista gràfic Mauro Ontrialgo ha encunyat el concepte malisme.
Hemos desarrollado una tolerancia a las barbaridades tan grandes que cada vez nos dicen una mayor, nos la tragamos.
I dona alguns noms.
Make America great again.
Sí, lo dije. Me gusta la fruta.
Mostrar-se racista, masclista o homòfob dona rèdit electoral o social, i això es replica a les xarxes.
Les plataformes amb els seus mecanismes de suggerència de contingut és recomanar-te contingut que sigui cada vegada més extrem.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
L'ostentació del mal està de moda.
Dissabte a les 10 de la nit.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo vaig fer de mula. Però en comptes de passar droga, passava marisc. Us ho explico.
Clar, espera un moment, l'anècdota de Josep Maria Martirigal.
Sí. Jo vaig viure a Galícia i anava i venia...
Quantes mides ha tingut a Josep Maria?
Moltes.
Passaves percebes, eh?
Percebes i camarón, perquè et demanaven percebes, et demanaven centollos, et demanaven coses grans, nècores, i vaig dir, escolta, no.
Només, quina barra, la gent, no?
No, tothom m'ho pagava generosament, però, esclar, era a meitat de preu que aquí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Josep Maria Martirigal, el nostre Martial Dorado.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7 minuts i arribarem a les 7.
Titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Berta Torrades. El president Salvador Illa defensa el diàleg entre partits en el seu missatge de Sant Esteve.
El president de la Generalitat demana combinar l'orgull de la Generalitat amb la fraternitat entre els territoris de l'Estat per no sucumbir als discursos de la divisió i l'odi.
Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris, fraternitat en el nostre dia a dia. Per això és important que reforcem allò que compartim. Per això és important que visquem la nostra diversitat com una riquesa.
A Madrid, mentrestant, Isabel Díaz Ayuso anuncia rebaixes fiscals per als madrilenys centrades principalment en deduccions a l'habitatge.
Sí, en el discurs de balanç de l'any, la presidenta madrilenya ha atacat els pactes de Pedro Sánchez amb nacionalistes bascos i catalans.
Aunque tenga que hacer esos pactos antinatura, con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, con los que defienden acciones paralegales y que desprecian nuestra transición, nuestra democracia.
I mentrestant, el president Carles Mazón va dinar amb una periodista el Dia de la Dana en qualitat de líder del PP valencià.
És la resposta de la Generalitat Valenciana per no entregar una còpia de la factura del dinar, com li ha demanat el Partit Socialista del País Valencià.
I va guanyant força la hipòtesi que un míssil rus hauria provocat la caiguda de l'avió que es va estavellar al Kazakhstan el dia de Nadal i que va deixar 38 morts.
Des del Kremlin neguen haver abatut per error aquest aparell i demanen esperar els resultats de la investigació.
Mentrestant, 30 persones moren al dia, 30 al dia, intentant entrar per mar a les Canàries, segons l'ONG Caminando Fronteras.
S'han comptabilitzat 10.500 víctimes durant aquest any per totes les rutes marítimes d'accés a l'Estat, la xifra més alta des que va començar aquest recompte l'any 2016.
I avui també estan explicant que l'Euribor, que és l'índex de referència de les hipoteques, és a punt de tancar l'any amb el 2,4%.
Serà la caiguda més gran en un any des de l'any 2012.
Doncs d'acabant d'aquest discurs de Sant Esteve del president Salvador Illa, el primer al càrrec, el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Freddy. Per fortuna, Salvador Illa va tornar a emetre el discurs de Nadal del president des del Palau de la Generalitat, abandonant el nefast costum d'algun molt honorable de fer excursions a aules d'infants o a d'altres indrets absurds. És important que la primera instància del país es deixi d'experiments i torni la dignitat i la pompa a la seu principal del poder al nostre país. Pel que fa al discurs, ella va continuar amb la seva defensa ultrança dels nostres serveis públics i va aprofitar l'enèsima ocasió per recordar els valors cristians universals d'aquesta festivitat. També va insistir en un concepte important, com és el de fraternitat entre persones i territoris. El problema, com ja sap el president, és que si bé Catalunya n'és experta en això de ser fraternal, la resta de territoris no sempre responen amb la mateixa moneda. La prova d'aquesta fraternitat, ho comprovarem el 2025, serà l'acceptació o no a Espanya del finançament singular.
I quin tema pendent vam tancar les últimes hores del matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany. Ahir no, perquè no em van fer, però sí.
Sí, l'últim dia que es va treballar de manera normal, diguéssim. Aquests sí. Dies celebrem i parlem molt sobre tradicions nadalenques. L'altre dia el professor d'Arbó ens va explicar l'origen de la tradició de fer cagar el tió.
Sabíeu que just després que la Verge Maria li comentés a Sant Josep que estava embarassada, tot i ser verge, lo més a prop que hi havia Maria era un tio.
Un tio?
Amb barretina i amb la cara somrient.
Estàs insinuant que Jesús de Nazaret és fill.
Home, clar, tu veus allà el tio somrient i la dona embarassada.
Sabíeu que Sant Josep va sospitar que havia estat el tio que havia fecundat Maria quan ell no hi era, quan ell estava a la botiga de queviures?
Sí, sí, sí.
I li va començar a clavar cops de bastó.
Ah, sí.
Moment en el qual s'inspira la tradició de fer cagar.
Oh! No, més, Sant Josep era fuster, o sigui, que devia haver un humor.
Fusta hi havia. Tenia bastons, sí, sí, allà. Sí, sí, sí. És la cosa més sentit que has dit mai. Imagina't.
I el caganer? Coneixeu l'origen de la figura bíblica del caganer?
En bíblica, en principi, no, eh? No,
cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany.
I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Xita Robert.
Avui pot ser un bon dia per començar o intentar començar a deixar una mica més de banda els telèfons mòbils, més enllà de per qüestions necessàries o pràctiques. Ho dic perquè en aquests dies de sopars i retrobaments familiars he vist que tots seguim bastant pendents del que ens escriuen i del que està passant allà on de fet no hi som. I m'ha fet una mica de pena, sobretot pels més petits, que necessiten la nostra atenció i sembla que la tenim xuclada a vegades per aquests objectes. I viceversa també. O sigui que em sembla un bon propòsit d'any nou i també un de realista.
Aquest és el primer motiu del dia per llevar-se en aquest divendres, aquest 27 de desembre. Avui calen motius per llevar-se, perquè ja ho dèiem, és un dia una mica estrany entre la primera tongada de les festes i la segona. I el segon motiu ens el porta el Lluís Gavaldà.
Vull acabar aquest 2024 amb una cançó que vol ser homenatge al poble valencià i aquesta dana assassina que ha retratat les misèries de la seva classe política. I ho vull fer amb un valencià de Socarrel, un dels narradors més talentosos que han sortit d'aquesta terra germana. La veu estripada de Micalet Landete i el seu grup sènior i el cor brutal. Un Landete assegurant-nos que l'any que és a punt d'arribar serà un bon any. Feliç 2025, amics valencians.
I a poc ha anat la situació aclarint-se. M'has netejat el cor i l'has deixat sense espines, i ara em bull tan fort la sang i són tan plens els dies perquè portes la llavor que mos salvarà les vides. Sí, però ara comença. Sí, però ara comença. Sí, perquè ara comença el bon any. El bon any.